El pla de la calma. L'àrida calma ondula com un immens desert. El sol, a frec de terra, com borralló s'hi perd. El cel fulgura plàcid, s'estén per l'infinit com nítida llacuna de signes blancs. La nit assotja àvidament darrere les agudes. La lluna plena surt de fraus inconegudes i gesticula immòbil, sanguinolenta d'ira. D'uns carboners apunta, cingles avall, la pira. En la monotonia dels rasos hi pasturen les solitàries vaques. De tant en tant s'aturen i exhalen un bruel de cara a l'establia llunyana. D'una boira minúscula es desnia la tremolor. De cabres, ovelles i crestats alhora s'acorruen per entre els espadats. Pacífiques ramades. La polseguera immunda amb safarum de llana la comarcada inunda. I enmig del remolí bracegen els pastors i xiulen de les fones els rocs oduladors que a voltes que m'atrenquen o escapsen qual cabanya ja consentida. Aborden amb alegria estranya de subaltern els cants d'atura malcarats. Més per damunt la insòlita negror dels espadats i de la vasta calma de serenor divina la creu de matagalls perdura gegantina i les ramades salten rostos avalls de dret. De coll pregon arriben sobtadament al net. El sol ja s'ha perdut, la llum s'ha fos, la lluna s'ha tota esblanqueït i perfilat com una donzella a qui l'edat torna gentil, prudent. I la corona, tot l'estol del firmament, ja envolten el corral de sinuós teulat, ja el ramat és a dins, la porta s'ha tancat, i pel llindar balder traspua el color groc que escampen els tions des de la llar de foc. Hem sentit el poema El Pla de la Calma de Guerau de Liost.
Punt7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, un dilluns més estem a Punt7 Ràdio Sant Celoni i per tant, si són les 9 del vespre i estem en directe, això és el programa Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, Joan. Si avui és dilluns, això és...
Tirant de llibres, el programa número 137, i tenim un programa molt atapeït.
Saludem la nostra benvolguda Gemma, la nostra tècnica, la Gemma Grau, que ens fa, com sempre, una feina tècnica excel·lent.
I per tota la gent que ens està escoltant.
Molt bé. Doncs bé, avui tenim un programa molt atapeït. Tenim dues cròniques des del País Valencià. La nostra benvolguda companya Empar Murelló ens portarà... tota l'actualitat d'aquella zona. També tenim la nostra companya Antònia Melis, que des de Mallorca també ens parlarà de l'actualitat de les illes, l'actualitat cultural de les illes. I començarem amb una secció que va quedar penjada la setmana passada per falta de temps, Internet i llibres. Parlarem d'una pàgina que es diu pàgines.cat. I avui arribem a l'estrella, a la secció estrella del programa, perquè tenim tres llibres. Parlarem de tres llibres a l'apartat de literatura catalana. Primer, jo mateix, parlaré també d'un llibre que no vam tenir temps d'esmentar la setmana passada, Narcís Oller, el recull de contes rurals i urbanes. En Jordi ens parlarà d'un llibre de Maite Carranza, que es diu
Paraules imaginades, oi?
Exactament. I en Joan ens parlarà detalladament i àmpliament d'un llibre de Sílvia Alcàntara, Olor de Colònia. De fet, amb la mateixa autora tindrem una entrevista.
Que farem a les 9:15.
Exacte, una mica més tard de 9:15. Tindrem també llibres a la carta. La nostra benvolguda companya Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Francesc Miralles, Retrum. I amb la frase, en Jordi acabarà a col·laborar al programa número 137.
Volia afegir una cosa. Des d'aquí, des del punt com que he vist que no hi ha noticiari, doncs felicitem les consultes que s'han fet a la Vila Germana de Palau Tordera, Santa Maria de Palau Tordera, perquè ha sigut un resultat excel·lents i un treball d'entrega de molta gent, fins a 80 persones hi havia treballant-hi, i per això des d'aquí doncs val la pena recordar aquest fet.
No voldria desentonar amb el sentit de la teva intervenció, però sí que seria bo recordar que les dues poblacions que han tret millor resultat fins ara són Castellcir i Sant Esteve. Sant Esteve de Palautordera amb un 46% de participació. Felicitem doncs també aquestes poblacions veïnes i germanes que ens assenyalen el camí.
La crònica.
Bé, doncs ja estem a la crònica i tenim al micròfon la nostra benvolguda, Empar Morelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada. Com esteu?
Molt bé, ja n'hi ha prou, eh?
Ja n'hi ha prou. Com ha sonat això. Sí, ja n'hi ha prou, efectivament. Dissabte vam estar a la mania reivindicativa, el 25 d'abril, finalment. Jo la setmana passada, així vaig a fer un aclariment abans de començar, la setmana passada vaig dir que la manifestació del 25 d'abril, normalment el que havia passat en els darrers anys és que no ens la deixaven fer, no? I l'havien passat al primer dissabte de maig, sempre i quan no fora primer de maig, clar, com passa aquest any. I sempre es feia això després del Dia Internacional del Treball, no? Això era la tònica general dels últims anys. Però Acció Cultural del País Valencià ha estat molt hàbil i ha convocat, a partir del col·lectiu de Ja n'hi ha prou, que diguem-ne que agrupa diversos col·lectius i diverses reivindicacions, no només la de la manifestació del 25 d'abril. I així que ens vam poder eixir al carrer la vespre, no?, d'eixe dia tan xulo que espera a nosaltres. O sigui, a banda, la mania del 25 d'abril és una manifestació molt bonica, molt divertida, amb moltíssims col·lectius participant, músiques, tamborades, les gralles, les dolçaines, els tabals, no sé, els coets.
Tu diries que hi ha un to reivindicatiu més agre, potser, a l'octubre, o no? O si fan
el No. A l'octubre el que passa és que és com, diguem-ne, com, què te diria jo, no més solemne, no? Però aquesta és molt més, és molt festiva, és molt, no sé, crec que té un altre to, un altre aire. La del 9 d'octubre és una altra cosa, i com que es fa simultàniament amb la gent que reivindica el 9 d'octubre com a pàtria valenciana i tot això, doncs sempre hi ha la gent secessionista, per dir-ho d'alguna manera, que també es manifesta.
Els blaveros.
Que després, els blaveros, efectivament, que després van i boicotegen l'acte a Jaume I, etcètera. Aquesta no, aquesta passa més desapercebuda, perquè els blaveros normalment coincideixen que sol és un pack, no? No són tan intel·ligents o no són tan sabuts, vaig a dir així. I no saben que el 25 d'abril hi al carrer també de manera reivindicativa. I tenen el 9 d'octubre com amb el rotllo de la senyera, el blau i tot allò. I el 25 d'abril no saben ni el que és.
I diu que era uns 50.000, oi?
Això diuen els organitzadors. No sé si 50.000.
Segons la Rita Barberà, poder 3 o 4.
Exacte. Uns 300. Segons la Rita, uns 300. No, sí que en premsa sí que ve que segons els organitzadors, 50.000. Segons la policia, 8 o 10.000. Però vaig a jo, era una manifestació prou nombrosa, pel que et dic, no? Perquè estava molt tendre, això del recolzament a Garzón. El tema del cabanyal estava molt present i la gent ha eixit molt al carrer. La pancarta del cabanyal anava contínuament sent aplaudida per allà on passava. Conforme anava avançant els carrers, la gent anava aplaudint, no?
Molt bé.
I així que va estar molt bé, sí.
I en l'inconscient de tothom hi havia la figura d'un sastre i uns vestits que va fer per un president.
Ja ho crec que sí.
I un nom que es diu Curtel.
Sí. Efectivament, o sigui, hi havia un poc de tot. Després les qüestions de la llengua, de l'ensenyament públic i de qualitat, hi ha nanos que han començat el curs que encara a hores d'ara estan acabant-lo i estan en barracons, jo què sé, aquestes coses, no?, lletges que passen per ací baix. Llavors la gent estava engrescada i tenia ganes de reivindicar.
Molt bé, doncs, què més ens vols?
A veure, què vos conte? Comencem per la gent, la veritat és que hem tingut moltes coses,
Tenim poc temps, t'ho
la dic, resistència, eh? Ja ho sé, ja vaig. La resistència mauleta, aquest cap de setmana també s'ha congregat, diguem-ne, els valencians volen mirar cap al futur, estan les trobades d'Escola Valenciana, que ja han començat en algunes comarques, s'està exigint, ja us dic, des de la Mani, el canvi polític d'alguna manera. Què més? Raimon el divendres a la comarca del Camp de Morvedre. No sé, moltes coses han passat, però en agenda aquesta setmana que tenim, a banda de que la gent es pot matricular en els cursos de València que fa tant la Universitat Politècnica i la Universitat de València com l'octubre per els preparatoris de la Junta Qualificadora, hi ha també divendres 30 d'abril a les 7:30 en l'octubre l'acte de PEN Català, que és un nou programa que és escriptor refugiat, no? I participarà una periodista tunisenca, defensora dels drets humans, i també una escriptora procedent de Zimbabue. Després hi haurà una taula rodona i bé, participarà el Toni Furió, el Vicent Salvador, el Mario Sepúlveda, que són els diguem-ne, un poc els que conformen el col·lectiu de PEN Català. I quina altra cosa hi ha també? Hi ha el dimarts, demà mateix, a les 7 de la vesprada, la presentació de Paraula de narrador i Paraula de poeta, que són els darrers números de les col·leccions de Paraula els darrers números d'aquestes revistes, no? On hi van tota una sèrie de selecció de contes, antologies poètiques d'autors de les Illes Balears i tot això. Això ho deixo perquè com que tenim una nova crònica ara des de les Illes, potser sí, la companya ens pot contar alguna cosa d'això. I ja no furtem més temps.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per la teva intervenció.
Res, qui vulga, la Fira del Llibre encara fins diumenge, doncs s'hi pot acostar.
D'acord, doncs.
Gràcies. Fins a la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu. Bé, seguim amb la crònica. Tenim aquí l'Antònia Melis. Bona nit, Antònia.
Endavant.
Sí, bé, ja comentaré que passat divendres, dia 23 d'abril, va ser la Fira del Llibre i que avui ja tenc que va ser el llibre més venut, que tens la llista. I que va ser Miracle a Llum Major, Sebastià Alsamora, edició en pro. I que Inquia serà, aquest dia s'ha passat per dia 27, divendres. També que allà hi havia un estand de figures de cartó de Nocias Marc, Noscal White, Només Serra d'Oreda i un Josep Maria Llompart. També hi havia un estand de Paraules al Vent, on se tractava que hi havia diferents postals, on hi havia escrit poesia, novel·les, un trosset de cada. I tu podies escriure el que volies darrere, i llavors la penjaves amb un clip o un fil i quedava les Paraules al Vent.
Això és la fira? M'estàs dient? La fira del llibre?
Sí, sí, vaig anar i vaig veure.
Però a Palma o a Inca, m'has dit?
A Palma. A Inca queda plaçada per divendres dia 27. Perquè va ploure, i esclar. Després vaig trobar molt interessant una nova manera de fomentar la lectura, que és el book crossing.
Ah, sí.
Bastant interessant. I allà hi havia una estanta on tu podries fer un llibre i després, quan l'hagi esquivat de llegir, deixarà un lloc, un indre qualsevol, perquè una altra persona el agafi i el vulgui llegir.
I sempre el mateix títol, va passant de mà en mà.
Bé, una persona agafa el que vulgui, n'hi havia diferents. Eh? I res, per tal que el llibre no quedi una estanteria, quedi, vagi voltant pel món.
Sigui viu.
Com?
Que sigui viu, un llibre viu.
Sí, sí, tingui cames, sé que hi ha. Després comentaré el llibre Miracle Llum Major, Sebastià Alsamora, que ja que ha guanyat, doncs el comentaré.
Molt bé.
En Pere Songall és un jove pagès de Mallorca, que als 20 anys decideix construir una màquina voladora, batejada amb el nom de Cometa Giravió. El projecte bateix tota mena d'entrebancs i desperta les burles de la gent del poble, que tilla en Pere de boig i d'il·lus. Però en Pere és obstinat, tant en el desig de volar com en l'amor incondicional que sent per una Maria Bosquiana, filla d'un poderós terratinent. Mentrestant, des de Barcelona arriba una comissió de la Lliga del Bon Mot, a la missió de combatre la blasfèmia i la grolleria a l'illa. Les tres dames del Bon Mot, l'alcalde Vidu, el cavallà Dipsomen i els entranyables amics d'en Pere permeten a Sebastià Zamora crear una comèdia emotiva i divertida que parteix d'una història real i que celebra la força irresistible de l'amor i la capacitat d'operació d'un home en la dèria de volar.
Molt bé.
Però és un llibre divertit, m'ha creat
sembla que l'han encertat aquest cop, eh?
Sí, aquest cop cert, molta premsa i jo demanant i va ser guanyador. Després comentaré una diada especial que és de Correllengua 2010, que és una cursa de flama per la llengua de la mà dels joves de Mallorca, amb una flama que simbolitza la nostra llengua van pels pobles de Mallorca. El dia 29 d'abril recorrerà totes les facultats de la Universitat de les Illes Balears. A migdia, dinada de popular amb les actuacions de Vial Majoral, Oriol Foll i Taverners. Divendres dia 30, la flama arribarà a tots els barris de la ciutat per acabar amb una ballada i gran festa a la plaça de Cort. A les actuacions d'Obrim Pas, Cumber del Mambo, a més hi ha infinitat d'activitats al llarg d'aquesta quinzena que poden consultar a joveslengua.cat. I la torxa arribarà dia 30 a Binissalem, a les 8, i al bar del Cudi, dissabte dia 1 de maig, a partir de les 6.
Antònia, tenim el temps molt just avui, eh?
Va, bé, ja hauré comentat el Correllengua i el llibre.
Doncs així ens veurem la setmana que ve.
Molt bé.
Doncs vinga, Antònia.
Una abraçada.
Igualment.
A reveure.
Una cosa en part.
Molt bé.
Adéu. Adéu, vagi bé.
Internet i llibres.
Amigues i amics, hem de parlar d'una pàgina web que és molt fàcil de localitzar. Es diu pàgines.cat, sense les tres W a davant, només posant pàgines.cat. Què hi trobarem en aquesta mena de portal literari? Doncs hi trobem de tot. Hi trobem un menú inicial, un menú a la part superior, en què hi trobem actes, una secció d'actes, per tant, d'agenda, biblioteca, entrevistes, l'informatiu, premsa, primeres pàgines i fins i tot hi ha una videoteca. O sigui, hi ha un menú força, força complet.
Però de qui depèn, això?
Doncs...
Perquè dius així, pàgines de què? De què? Índex?
Hi ha un índex, sí, dalt de tot hi ha un menú horitzontal.
Però de coses de qui?
De coses literàries.
Coses literàries,
sí, wow. sí, de literatura. Diu pàgines.cat. Llavors, mentre tu... Aquest és el menú de dalt de tot. Quan jo ho vaig consultar, l'altre dia hi havia una foto d'en Joan Margarit. Això ja t'indica que parlarà de poesia. Tires cap avall, vas baixant a la pàgina i trobes desglosat, ampliat, això que estava d'una manera una mica sintètica a la part de dalt. I llavors veus que comencen a aparèixer ressenyes precisament de novel·les i quina casualitat. Una ressenya d'una novel·la que surt aquí és la de Miracle, Lluc Major, d'en Sebastià Alzamora, precisament que ens acaba de comentar l'Antònia Melis. Llavors hi ha entrevistes, per exemple hi ha una entrevista a la Sílvia Soler, hi ha també enquestes, hi ha la informació dels llibres més venuts d'aquest mes, tant de ficció com de no ficció. I llavors, a baix de tot, anem baixant, hi ha seccions que parlen de parts temàtiques, de literatura temàtica i d'altres tipus de gèneres. Per exemple, filosofia, gastronomia, història, digital, còmic, infantil, juvenil, butxaca. O sigui que és una pàgina dedicada a la literatura prou completa i fàcil d'accedir-hi. Per tant, si voleu anar-hi, ja sabeu on és http://pàgines.cat.
Sense
els tres B, les tres B dobles.
I sense accent.
I sense accent, exactament. Doncs vinga, som-hi.
Literatura catalana.
Amigues i amics, són un quart i cinc de 10 del vespre i estem en directe tirant de llibres i és hora de parlar d'un recull de contes de Narcís Oller, un recull de contes acabat de publicar per Cossetània Edicions i això es va publicar fa poc, el novembre de 2009, o sigui, fa realment fa molt poc. El llibre es diu Rurals i Urbanes, i és un recull de contes, un recull de 22 contes de Narcís Oller. Està editat, com diem, per Cossetània Edicions, en aquella biblioteca que es diu Biblioteca Narcís Oller, que el que intenta és recuperar la publicació de les obres de Narcís Oller, que probablement avui en dia doncs, són relativament difícils de trobar, segons quines.
A part de l'obra completa,
clar. Si busques les grans novel·les, probablement les puguis trobar, però, per exemple, els llibres de contes és una mica més difícil. Bé, doncs, què podem dir d'aquest recull de contes? Doncs bé, resulta que la primera vegada que es va publicar aquest recull de contes va ser l'any 1914, però alerta, perquè que es publiqués l'any 1914 no ens ha de fer pensar que aquests contes tots els hagués escrit a la vora d'aquesta data, a la vora de 1914. De fet, el mateix Oller diu que... diu, l'únic volum meu que ha vist la llum pública després de Pilar Prim, és aquest, diu, és el que contenint nous aplecs de contalles, narracions i tipus, treballs tots ells, com molts altres que tinc encara esbarriats per revistes i diaris de molts distintes èpoques, meditar en 1914 la il·lustració catalana amb el títol de Rurals i Urbanes. O sigui, està dient precisament això, que molts d'aquests textos havien estat escrits a finals del segle XIX. Hem de tenir en compte que l'any que es publica aquest recull, l'any 1914, era un dels anys que el noucentisme estava en alça, en anys en què el noucentisme era el corrent hegemònic, el corrent important en aquella època. I, com bé sabreu, Oller no era precisament un autor massa valorat pels noucentistes. D'una banda, perquè els noucentistes no valoraven massa el gènere de la novel·la, perquè el consideraven un gènere massa realista, i evidentment Oller era un autor clarament realista, tampoc els interessava.
Entre naturalista i realista, sí.
Sí, ser més realista.
Va, és un tema que podem parlar.
Bé, la qüestió és que, en general, són contes que sí, que segueixen en bona mesura l'estètica realista, perquè insisteixo que estan escrits a finals del segle XIX, però alerta, perquè hi ha una sèrie d'alguns d'aquests contes que sí que Narcís Oller els escriu i ja s'hi veu una certa influència dels corrents que en aquell moment estaven de moda. Parlem del modernisme. Hi ha algun conte en què es diu que, per exemple, a veure si trobem un conte que es diu De Núria, diu que encaixa d'una manera força evident per estètica en les fórmules del decadentisme, o per exemple n'hi ha un altre que es diu El tresor de l'Amèlia, en què, segons la Montserrat Corretger, que és una gran especialista en Narcís Oller, diu que idealisme i simbolisme es reuneixen en El tresor de l'Amèlia. O sigui que, si voleu llegir aquest recull de contes, hi trobareu molts contes realistes, però també n'hi trobareu d'altres que segueixen l'estètica, el corrent, que en aquell moment tenia una certa importància. O sigui, primer modernisme i després una mica de noucentisme. Bé, particularment, jo quan he llegit aquest conte, l'he trobat interessant. Doncs sí, l'he trobat interessant per diversos motius. I us n'explicaré alguns, no gaires, perquè no tenim massa temps, però sí que m'agradaria citar l'últim conte. L'últim conte m'ha agradat especialment del recull, perquè es diu L'aula del senyor Bau. I t'adones que hi ha coses que no canvien, que passen els anys, passen 100 anys, i a les aules resulta que algunes coses són iguals que fa 100 anys. Aquest conte, L'aula del senyor Bau, explica el que passa en una aula de secundària, el que passava fa 100 anys, o sigui, a principis del segle XX, quan una sèrie d'alumnes, una mica entremaliats, li fan una trapelleria a un professor, i el deixen una mica doncs, amb cara de babau, en certa manera. És una trapelleria molt com us diria?
Suau.
Suau, sense mala bava, No us explico quina és, perquè així us deixo amb la intriga, no? Però bé, jo que em dedico a això i soc professor també, doncs clar, m'ha fet gràcia llegir això. Però jo crec, sobretot que en Joan i en Jordi, si els cito un conte que es diu Un divendres de la Solís, jo crec que no quedaran indiferents davant d'aquest conte, davant d'aquest nom.
Aquest conte era el mateix títol d'un altre conte de
us en recordeu?
Va ser Rodoret o...?
Penso que no.
Jo aquest conte em sona, eh?
Us en recordeu que moltes de les novel·les de Narcís Oller tenen la llavor en contes?
Sí.
Per exemple, La bogeria neix d'un conte que es diu On són els boigs, per exemple.
Bé, en tot cas, està on influït. Són els boig, ja havia tocat el tema.
Exacte, bé, em refereixo a això, que el tema que donarà lloc a la bogeria, inicialment el tracta amb algun conte. Doncs un divendres de la Solís tracta el tema que més endavant desenvoluparà en una altra novel·la molt coneguda, Narcís Oller,
Pilaprim.
I a més, quan acaba el conte d'un divendres de la Solís, l'Oller ho diu, concretament, diu, la veritat és que la relació de l'amic Moret a tots ens havia entretingut i a tots ens va deixar pensant sobre qui tenia raó, si Doña Olímpia o les seves contradients. Jo, a la fi, en vaig treure tesi per a la meva Pilaprim. O sigui, el tema d'aquest conte li ha servit pel que després serà Pilaprim. Realment, val la pena aquest recull de contes. Jo el puc recomanar, l'he trobat molt entretingut, temes molt variats i que crec que pot ser, avui en dia encara, un llibre interessant i vigent. Avui, el dia 25 de març, al Suplement de Cultura, traien un article que es preguntava precisament això. Narcís Oller i la vigència narrativa. És vigent avui en dia encara Narcís Oller? Jo crec que sí.
Bé, i d'aquesta vigència narrativa passem a l'actualitat narrativa i seria la novel·la, diguéssim, a partir de 16 anys, per lectors i lectores a partir de 16 anys, de Maite Carranza, titulada Paraules emmetzinades. Maite Carranza és una llicenciada en antropologia que va començar a treballar com a professora en un institut durant els anys 80, però llavors va publicar un llibre, una novel·la que li va mereixer més un premi, el Premi Crítica de Serra d'Or, per la novel·la juvenil titulada Ostres tu, quin cacau, una novel·la d'humor, i a partir d'aquí va començar doncs una carrera que la va anar allunyant de la docència i finalment la va portar cap al terreny del guionatge i de l'elaboració, per tant, de ficció televisiva. És clar, aquesta primera novel·la que esmentàvem, en van seguir d'altres, Frena, Càndida Frena o Esfumat Gaudenci, i ja posteriorment doncs va passar, com dèiem, a elaborar guions per sèries televisives. Estem parlant doncs dels guions de Poblenou, de Secret de Família, Nissaga de Poder. Ja sabeu que normalment no els elabora un sol guionista, sinó que formen part de la sèrie un equip de guionistes, els quals van escrivint cíclicament o atongades els guions de la sèrie. Es van alternant d'una manera o una altra. Bé, i de fet ella mateixa es dedica a la docència de cursos d'escriptura, màsters de guió a la Universitat Autònoma, o a la Bat Oliva. Bé, a més, diríem que Maite Carranza és coneguda a partir dels anys 2000 per altres llibres. D'aquests destacaríem La guerra de les bruixes, publicada, que és una trilogia publicada entre el 2005 i el 2007, inclou títols tan famosos i que han estat de tant d'èxit com El clan de la lloba o El desert del gel i La maledicció d'Odi. És a dir, aquesta mitologia de nova creació que té a veure amb clans de bruixes que vivien als Pirineus ha captivat la imaginació de molts lectors. I, és clar, doncs ja veiem que, per tant, no tenia abandonada la literatura juvenil, és més, va passar del gènere humorístic al gènere fantàstic i fins a arribar a aquesta novel·la, que és de caire realista, però sobretot que hauríem de relacionar amb el món de la televisió, en la mesura en què precisament veu de la crònica televisiva en part i de l'actualitat televisiva. Aquesta és una novel·la que té com a protagonista, em refereixo a Paraules emmetzinades d'aquest any 2010, guanyadora del Premi ADB de Literatura Juvenil. És una novel·la centrada en el personatge de la Bàrbara Molina, una noia que va desaparèixer quan tenia 15 anys. I en aquesta novel·la allò que fa és explicar-nos el dia en què la Bàrbara en fa 19, en què precisament ha aconseguit posar-se en contacte amb una amiga seva, a qui ha enviat un SMS, i aquesta amiga, que li va fallar en un moment determinat de la seva història, va desembullant aquesta trama una trama en la qual també la seva mare i el sotsinspector, que ha passat a veure la seva mare per dir-li que ja no s'ocuparà més del cas de la desaparició de Bàrbara, doncs tornen a reprendre la pista de la recerca de la Bàrbara fins que finalment la troben, i la troben en tràgiques circumstàncies. Bé, en tot cas, us llegiré el final del llibre i així ja...
Home, però no expliquis.
No. Al final de tot, que apareix una nota que diu, quan ja s'acaba la novel·la, diu, com a mínim, un 20% de la població a Espanya ha patit abusos sexuals infantils, tot i que és molt possible que alguns casos no hagin sortit mai a la llum. La sensibilització i la prevenció són les úniques eines que tenim per combatre la ignorància i la por, que encara hi ha en molts àmbits, i per ajudar a recuperar la memòria dels que l'han perdut. Això ho escriu Vicky Bernadet Rius, que és presidenta de la Fundació Vicky Bernadet. I a més, doncs, posen la seva referència, telèfon i adreça d'internet, com a mitjà d'assessorament i tractament personalitzat a aquelles persones afectades directament o indirectament per un cas d'abús sexual infantil. És a dir, diríem que al darrere d'aquest llibre hi ha segurament uns casos que van començar a sortir a la llum pública fa molt pocs anys, com d'aquella austríaca que es deia Campus, i d'altres que precisament l'origen de l'abús sexual era en el propi nucli familiar, com és molt sovint. No us dic res més, descobriu a tot cas vosaltres la complexitat de l'argument, i sapigueu que en aquest moment aquesta novel·la està assolint la seva màxima difusió i suposem que també el seu màxim èxit.
Seguim amb la literatura catalana amb Sílvia Alcantara. L'obra que parlarem és Olor de Colònia, edicions de 1984, col·lecció Mirbanda, número 62, Barcelona, 2009, quarta edició. De fet, jo el que he comprat era la quarta edició, la que em va arribar és la quarta edició, està a la setena, vuitena edició. Té 331 pàgines i val 22,50 euros. Hem de dir que és una mica car, però vaja, de tota manera és el preu que marca l'editorial. Agraïm a Edicions 1984 la gentilesa de fer-nos arribar aquesta obra per poder-ne fer aquest comentari. Segons alguns crítics, Olor de Colònia és la reconstrucció d'un món perdut, el de les colònies fabrils que van existir des de finals del segle XIX fins a la segona meitat del segle XX. Amb tot, evidentment que aquesta obra no és un assaig de l'auge de la industrialització catalana, sinó que és una obra de ficció ambientada en una colònia situada a la conca d'algun riu no especificat del nord de Catalunya. En aquest volum destaca la descripció de la vida i els costums que hi havia en aquests complexes fabrils des d'un prisma humà. La veritat és que sobta que en aquelles èpoques hi pogués haver tanta corrupció, traïció i prepotència empresarial de forma desmesurada, que per aconseguir una feina o conservar-la, moltes dones havien de passar per la humiliació de ser violades i que, a sobre, la dona de l'amo que ho sabia només es lamenti en veu petita de la situació perquè el seu matrimoni permet tenir un alt nivell de vida que hauria perdut si trenca la relació. Aquest exemple fa conèixer fins a quin punt va arribar aquesta opressió. Aquesta situació no només s'aguantava per l'entorn polític de l'època, que és el del franquisme, sinó per l'entramat que composaven el clero, amb l'eficaç rentat de cervell que les monges aplicaven al seu alumnat, agreujat també per la necessitat de mantenir la feina i la casa on viure, ja que si un obrer era despatxat ho perdia tot, es quedava a viure al carrer i sense feina. Per tant, la submissió, les raspallades del poder i les humiliacions eren constants. Gairebé una norma de vida, també hi podíem afegir aquí el paternalisme. Però això mateix, hi va haver tan poques vagues laborals a les colònies industrials. Sobre l'ensenyament que hi havia a les escoles es podia definir com a castrant. Es donaven a la mainada els coneixements que convenien que sabessin segons els interessos de la mà d'obra que el patró tenia. És a dir, les quatre regles, el llegir, escriure justet i res més. Això ja ho sabien als 10 anys. I des d'aquesta edat fins als 14, que és quan entrem a treballar a la fàbrica segons la normativa laboral, no prenien res de nou i anaven repetint el mateix cada any. Per tant, hi havia un clar control dels coneixements que una persona jove havia d'assolir, i pobre d'ell si tenia més aspiracions, perquè no només no podia treballar allà, sinó que tota la família podia sortir perjudicada fins al punt que podien que perdessin la feina i la casa. És en una situació com la Suara descrita, hi ha un element present que amara tota la narració, que és la por. Una gran por que condiciona els comportaments i les actituds. I no solament la por a perdre-ho tot, sinó també la por al que diran, la por de quedar bé, la por a estar pendent del que poden fer els altres. La por ha estat la gran aliada del poder dels propietaris i de l'Església, i en aquesta novel·la és ben evident. També valdria la pena enumerar la jerarquia social que imperava la colònia i que, no ens enganyem, continua viva a tot arreu. Però la característica que imprimeix el Cantre a la seva novel·la és que, en aquest cas, apareix comprimit i condensat. I aquest és un altre element que dona força a l'obra: veure la vida quotidiana dels benestants i la dels treballadors. La novel·la transcorre des dels anys 1952 a 1965 i té grans connotacions autobiogràfiques, encara que l'autora, com sentirem després, o millor ho pot desmentir. Perquè aquesta mateixa Sílvia Alcántara va viure a la colònia Vidal, que era una colònia que existia realment, que estava a prop de Porreig, en aquests mateixos anys, i va conèixer de primera mà fets semblants als descrits. En aquest cas, la Cèlia, que és un personatge central de l'obra, seria l'alter ego de l'autora. Estilísticament, té una característica que demostra que domina l'escriptura. Al final d'un capítol enllaça, amb les paraules exactes, amb el començament del següent, tot i que la veu del protagonista d'aquest nou capítol sigui un personatge diferent. Aquest últim fet també demostra que vol presentar tot aquest mosaic des de diversos punts de vista per tal que la persona que el llegeix en tingui una visió completa. Tornem a llegir la referència: Sílvia Alcántara, Olor de Colònia, edicions 1984, col·lecció Mirbanda 62, Barcelona, 2009, quarta edició, 331 pàgines, 22,50 euros.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'entrevista.
Bona nit, gràcies per ser aquí a l'entrevista de Tirant de Llibres. Bona
nit. Gràcies a vosaltres.
Bé, si et sembla, comencem l'entrevista amb la primera pregunta. Sembla que tu vas viure a la colònia Vidal. Per tant, quina part hi ha de creació i quina de biografia personal a la novel·la Olor de Colònia?
Mira, de biografia personal no n'hi ha. Jo, la novel·la és ficció, ja ho he dit moltes vegades. La novel·la comença a la primera pàgina, hi ha un mort, que queda amb un incendi, diríem. Això no va passar mai a la colònia. A partir d'aquí, aquest és el fil conductor de tota la novel·la. Perquè es va morir aquesta persona, si la van matar, en fi, és tot això que en realitat no va passar. Ara, què faig jo amb la novel·la? Doncs jo amb la novel·la el que hi poso, a través de l'atmosfera, mostro realment el que passava, però no a una colònia determinada a la que jo vaig viure, sinó a les colònies en general. El que hi havia, el control sobre l'ensenyament, el que hi havia els amos amb aquella omnipotència i aquell paternalisme, això era una cosa de totes les colònies. Això es veu, es traspua, diríem, a través de tota la novel·la. Però la història real, jo no he fet autobiografia ni meva ni de ningú. Vull dir, no n'hi ha de fets reals que vagin passar a la colònia que vaig viure.
Hi ha un seguit d'elements que són presents al llarg de l'obra, però només en tractarem dos perquè crec que són molt transcendents. Parlarem de les pors i de les olors, així en plural. Pors i olors. Quina relació veus que té això al teu llibre?
Bé, precisament, olor és el que diu la novel·la, ja el títol, i és el que jo vaig posar al títol des del començament. O sigui, jo ho vaig percebre tot des de l'olor. L'olor que volia dir pudor, perquè és veritat que això ens passa a tots, no només els que escrivim, sinó d'una manera molt generalitzada. La gent ens venen molts records a través de les olors. Llavors jo vaig fer aquest exercici a través de les olors, poder explicar molts dels records, moltes de les coses que jo recordava de fets. olors que en realitat, quan es tractava de la colònia i sobretot de la fàbrica, eren pudors. La pudor d'olis bruts, la pudor de les espardenyes suades, la pudor que hi havia a dins, fins i tot d'una manera alegòrica una mica, la pudor de xafarderia. És el que jo mostro a través de la novel·la. Això pel que fa a olors. I el que fa a les pors, doncs, és un altre dels elements més importants i que surt més a la novel·la. La por. La por al que diran, la por a l'amo, la por a conservar la feina, i amb la feina el pis, perquè com quedava tot unit, aquest era el gran joc que tenien els amos, els que es van inventar les colònies. Aquest era, diguéssim, el ganxo. Els hi donem feina i un pis, perquè, esclar, així els tindrem més amansits, perquè una persona a vegades es pot permetre el luxe de perdre la feina, però de perdre la vivenda i la feina alhora ja és més difícil.
D'acord. Bé, llavors el títol, aquest títol el vas decidir tu, no va ser per consell d'algú, sinó que vas pensar posar aquest títol, aquesta polisèmia, no?
Entre... El títol, jo en un principi havia posat olors, i olors amb el ben entès, ja t'he dit abans, que es referia més a les pudors. El que passa que a l'hora de editar la novel·la, l'editor em va dir que ja hi havia una altra novel·la amb aquest títol, i llavors m'hem de buscar una altra. Jo de seguida vaig dir que jo no volia renunciar al nom d'olor, de cap manera, perquè no, és que tota la novel·la estava basada en les olors, estava escrita des d'aquesta perspectiva. I llavors, doncs, al final vam trobar que ha semblat, vaja, pel que hem vist posteriorment, doncs, que posar olor de colònia amb el doble sentit ha sigut un títol que ha donat a suggerir, ha sigut suggerent i que ha agradat.
Sí, sí.
I m'ha estat bé, però va ser, diguéssim, va venir donat, el de colònia va venir donat perquè el colors ja hi havia una altra novel·la amb aquest títol.
35.000 exemplars venuts és una quantitat que fa força goig.
No, és que passem ja més de 40, eh?
40, bé. <mil. ríe>
sí, perquè hem fet ja ha sortit la vuitena edició, i en quan es va sortir la vuitena edició ja n'hi havia de 40, ja hi eren 40.000.
Doncs sí,
ara són més de 40 ja.
Doncs sí, a més a més encara hi ha més dels que deies. A què atribuiries l'èxit que ha tingut l'obra, especialment si es té en compte que era el teu primer llibre publicat i que has començat a dedicar-te a l'escriptura de gran?
Sí, bé, començar a escriure de gran en un principi va ser potser més una dificultat que un avantatge, Jo crec que hi ha factors diferents, hi ha moltes coses. Per exemple, per una banda, molta gent m'alaba la llengua que jo vaig recuperar dels anys 50-60 i la llengua del Berguedà. Hi ha gent que ha quedat enamorat d'aquesta llengua que diu que ha recuperat paraules que feia molts anys que no sentia. Això per una banda. Per una altra banda, doncs, també perquè diuen que la història de Catalunya d'aquesta època, de la postguerra, tèxtil, des del punt de vista dels treballadors, no se n'havia escrit mai cap. Es havia escrit alguna cosa des de la burgesia, però no des dels treballadors. Aquest potser és un altre element. Clar, ja trobem, tenim dues coses importants que ho fan. Llavors, també, jo em sembla que hi ha un element molt important de sort. De vegades, també sort.
Sí,
per exemple, amb un editor, que és un editor petit, però en canvi és un editor que ha editat sempre coses molt bones, està molt respectat dins del seu món. Llavors, quan ell llegeix la novel·la i se n'enamora d'aquesta novel·la, llavors, esclar, ell surt i ho diu. La gent que el coneixien i el respectaven, se'l creuen i se l'escolten. I a partir d'aquí llegeixen la novel·la, els agrada, i llavors tot ja em va venir de cara. Em van venir de cara, doncs, per exemple, les crítiques. Van venir de cara que de seguida, després de les crítiques, ja vaig poder anar a la televisió. I no he parat. És que el febrer va fer un any i encara no he parat. I cada vegada, sí, cada vegada va més. Ja dic, hi ha aquests factors, sí, per un cantó, però jo també és que hi ha un factor de sort, eh? Jo, amb totes les coses, jo crec que la sort hi té un paper molt important.
I una mica per acabar, quan acabis amb d'altres entrevistes, aquesta promoció que dius que estàs fent, i més a més és evident, i llegir el teu blog allà, cada dia, cada dos per tres estàs fent algun acte, tens algun altre projecte literari pensat, o encara això no tens temps per dedicar-t'hi?
Sí, a veure, jo sempre, com que jo he vist les novel·les d'una manera, a través dels personatges d'una manera tan, tan apassionada, el que em passa a mi que quan he acabat una novel·la llavors em quedo com buida per dins, com si hagués perdut la família. I llavors, és clar, l'única solució que hi ha per això és inventar-me una altra família de seguida, jo de seguida que acabo una novel·la i em començo una altra. I esclar, la quarta novel·la, perquè esclar, aquesta que em van publicar és la tercera que he escrit, doncs la quarta novel·la ja està encaminada, el que passa que amb aquest... amb la feina que jo tinc ara fora de casa, ja pots pensar que difícilment puc escriure gaire, poques coses, però hi penso, o sigui, el fet de pensar-hi la mantinc viva, de tant en tant prenc notes, però escriure de debò poc, de moment.
És que no es pot fer tot a la vegada.
No, tot a la vegada, i a més, aquestes coses quan passen les has d'aprofitar, per tant, jo ara visc el dia a dia tal com puc. De totes maneres, sí que t'he de dir que la segona novel·la, perquè t'he dit que aquesta Olor de Colònia és la tercera, però en canvi la segona novel·la que vaig escriure crec que es publicarà, no sé si a la tardor d'aquest any o a principis de l'any que ve, no ho sé. Tot dependrà també de com camini encara aquesta, saps? Yeah. Perquè, esclar, que si tens una novel·la que funciona i en aquests moments funciona moltíssim encara Olor de Colònia, no en trauré una altra per fer-me la competència jo mateixa o per distreure'ns.
Clar, perquè la gent no compraria l'altra i poder comprar l'última.
Ah, i val més, vull dir, acabar
de fer la...
Sí, jo crec que sí. Penso que l'editor està fent això, per això de cert no sé quan sortirà, però que n'hi ha una altra i a punt per sortir també. Ja dic, la que vaig escriure abans d'Olor de Colònia.
I tu has deixat de fer de mestre, no eres mestre tu, em sembla?
No, jo faig, no, i tant.
Ah, continues fent de mestre?
Sí. Jo sóc professora.
No vius de l'escriptura?
No es pot viure de l'escriptura, això és una... No, jo ensenyo tècniques per escriure.
Ja, yeah.
Sí, jo continuo fent el mateix, i és que a més això és bàsic per mi, jo m'agrada molt tractar amb la... I a més, clar, això, aquestes classes es donen amb gent adulta, diríem, sí. I és un luxe, i és una satisfacció immensa poder ensenyar amb persones que s'apunten perquè volen, que venen a classe perquè volen, que no les hi obliga ningú, i fan tant de gust. Que és un regal poder ensenyar amb persones amb aquestes circumstàncies.
Ja deia Rosa Sensat, això.
No,
la sort de fer un regal perquè poden aprendre mentre fan la seva feina, deia.
Sí. Ah, doncs jo no l'havia sentit a dir amb ella, no. Però, bueno, és que és així, és realment un regal, sí.
Doncs molt bé, Sílvia, doncs que segueixis tenint aquests èxits, que l'octubre, doncs, o quan sigui, es publiqui aquesta altra novel·la i que, en definitiva, doncs la gent, llegint els teus llibres, doncs agafi més gust per la lectura, que és la funció d'aquest programa de tirant de llibres, que la gent llegeixi més.
Oh, i tant, això sí que us ho recomano moltíssim, tant els que volen escriure com els que no, però sobretot els que volen escriure, llegir, perquè el llegir és l'aliment de l'escriptor.
Doncs molt bé, moltes gràcies per la teva presència aquí i fins una altra.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, a reveure.
El noticiari.
A veure, comencem el noticiari parlant de que l'Arxiu Maragall i Edicions 62 publiquen una nova edició de l'obra completa del poeta. I ara s'acaba de celebrar l'acte, l'obertura de l'any Maragall, del 2010 al 2011, n'era això, que durarà un any, i un grup d'especialistes vinculats a l'Arxiu Maragall va publicar el primer volum d'una nova edició de l'obra completa i del poeta intel·lectual Joan Maragall, que va viure entre 1860 i 1911. Això ho farà, ja et dic, 62, i l'equip encarregat de l'edició està format per Lluís Quintana, que n'és el director, Clori Casals, l'Ignasi Moreta, Francesc Ardolino, Enric Pou i Pere Maragall, que és el responsable dels índexs.
O sigui que, de fet, l'any Maragall, el motiu és el centenari de la mort.
És el centenari de la mort.
Molt bé.
Sí, perquè 2010-2011...
Que va morir als 50 anys, oi? Més o menys? Havent deixat,
en
doncs...
En 1911 nets... va morir, exactament. Sí. Que passa que lliguen l'any anterior amb aquest, és aquest any. Podia fer el 2011-2012.
Així com Narcís Oller va morir més aviat gran, em sembla que morir cap allà l'any 32, potser.
Sí, l'any 30, potser.
L'any 30. Doncs, en canvi, clar, el Maragall va morir relativament jove.
Què més?
Als 50 anys.
Bé, vull parlar que ja ha sortit un decàleg que ha sortit en un blog que es diu L'Illa dels Llibres, que em sembla que el Jordi en va parlar l'altre dia, oi?
Bé, jo el que vaig fer va ser com un comentari i afegir alguna cosa, el que es deia aquí.
Ah, però ja vas llegir-lo ja.
Sí, però no seriosament, eh? Si el vols llegir seriosament.
Bé, doncs diu, són 10 decala, però també vol dir 10 consells. Fomentaré la lectura al màxim possible, visitaré llibreries i biblioteques almenys un cop per setmana, llegiré el màxim de llibres possibles, dedicaré un temps cada dia a llegir, compartiré les meves lectures amb d'altres lectors o lectores, faré que el llibre formi part del meu espai, sempre tindré un llibre al meu costat, intentaré fer-me una bona biblioteca, no llegiré només bestsellers i intentaré descobrir nous autors i regalaré un llibre sempre que pugui. I amb això acabem l'espai.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit, com esteu?
No sé si et podrem tenir amb totes les garanties, perquè em sembla que per la zona del Maresme, des d'on ara parles, hi ha una gran tempesta, és així?
Doncs sí, és al·lucinant. De veritat que no, amb el dia que ha fet avui no m'hagués imaginat mai que... bueno, està diluviant. Hi ha una tronada tremenda, llavors és veritat que les cobertures tallen molt.
Doncs esperem que puguis fer la teva crònica.
Mantindrem la comunicació fins allà on sigui possible. Tu ves retransmetent. Què ens volies dir sobre el llibre de Francesc Miralles, Retrum? A què fa al·lusió aquest títol? Què ens en dius?
A veure, us puc dir, primer de tot que està ambientat a Teià, que sabeu que és on visc. I tota la trama doncs es desenvolupa a diferents llocs així bastant emblemàtics del poble de Teià. També hi ha altres llocs, també surten altres poblacions maresmenyes, com Alella, Arenys, o jo què sé, la clàssica bodega Espinaler, que si no hi heu anat mai us hi convido a apropar-vos un dia, perquè és molt peculiar. I bé, una mica l'argument de la novel·la, perquè és una novel·la, és un jove protagonista que té un germà bessó que es va morir fa temps i ell té costum d'anar al cementiri a Teià. I una nit d'aquestes que hi va es troba amb un grup així molt peculiar, tipus amb un grup així molt gòtic, sabeu? Pells blanques, llavi vermells, cabells negres, i són dues noies i un noi. I porten tenen una peculiaritat que porten una flor violeta a la solapa, per dir-ho així. I bé, ells formen un grup que es diu Retrum, i aquest grup el que pretén, o el que una mica de les seus objectius és deixar entrar altra gent al grup i ampliar-lo, sempre quan es faci una prova iniciàtica de grup. I aquesta prova iniciàtica consisteix en passar una nit al cementiri, a soles. Us puc dir que el cementiri ja està al mig de la muntanya, no és el típic cementiri que pot estar una mica aïllat, però bueno, a prop d'un poble. No, el de Teià està al vell mig de la muntanya, hi ha un carrer de muntanya que hi puja. Vull dir, no... Vaja, jo no m'hi estaria, jo no entraria en aquest
lloc, per entendre's.
Molta. Bueno, parla de sentiments, parla de desitjos, d'anels, i a veure, també us vaig dir una cosa, encara que els protagonistes siguin adolescents, jo he gaudit molt d'aquesta novel·la i penso que també la pot llegir qualsevol adult, perquè està molt ben escrita i perquè... A veure, a mi personalment em fa gràcia perquè es desenvolupa aquella altra banda, doncs, aviam, surten altres llocs també emblemàtics i, no sé, és com molt de casa, és molt, molt real, no? Molt que com que coneixes els llocs, doncs t'ho creus. Tot i que el grup és absolutament rocambolesc, també us ho diré.
No hi ha pas vampirs.
Sí.
Ah, com que has dit que eren pàl·lids.
Pàl·lids blancs.
Ahà.
Hi ha alguna cosa més?
Doncs, a veure, dir-vos que en Francesc Miralles és un escriptor bastant jove, i a veure, va venir... Ell és barceloní, tot i que està molt vinculat a Teià, i ell doncs, va guanyar un premi, el premi de la Biblioteca Can Llauradó, que és la Biblioteca de Teià, amb aquest llibre. No és molt conegut, ja us ho diré, però aviam, jo el que intento des de Llibres a la Carta és que la gent conegui llibres que valguin la pena, i penso que aquest la val.
Molt bé.
I bé, animar a tothom que se'l compri, se'l llegeixi, perquè passarà una estona divertida. No és no té grans explicacions,
No és gaire gruixut? Sí. És una mida assequible?
Sí, i tant, i tant, i tant, i pels nanos aquests d'ESO que volten pels instituts que ja coneixeu molt bé tots, doncs sí, sí, molt recomanable. Sí, perquè no té cap història rara d'aquestes que s'actuïn lesbià, ni molt menys, és tot molt, molt correcte. Aviam, són retos iniciàtics tontos, si tu vols, però tenen un sentit, clar, i no se'l puc explicar perquè si no us fastidio el llibre.
D'acord.
Doncs, molt bé, doncs gràcies pel teu...
Que... Sí?
El teu conversa amb pluges i tempestes. I la setmana que ve poder tornem a estar amb tu. Oi?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per la teva intervenció. Vinent. No ha estat gens accidentada.
Vinga.
A veure, fins la setmana que ve. Bé, i tan sols ens queda ja dir la frase d'aquesta setmana. Una frase que tornem a agafar de George Bernard Shaw. Aquesta ens diu el següent: si un gran home pogués fer que l'entenguéssim, l'hauríem de penjar de la forca. I amb aquesta bona idea de George Bernard Shaw acomiadem el programa d'avui.
Molt bé, doncs ens tornem a trobar d'aquí una setmana a aquesta mateixa freqüència o a la pàgina d'internet que ja sabeu, a Tirant de Llibres. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços. Llegiu.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Antoni Amelis, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.